Déu us guard.
I visca el Batlle!
La Renaixença.
La baldufa la van inventar els...
els egipcis. Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Ho han inventat tots, els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
És que van trobar unes baldufes a la tomba... Figuera, van trobar unes baldufes a la tomba de Tutankamon. Us ho prometo, hòstia. A la de Tutankamon i sobretot a les tombes infantils de l'antic Egipte. La baldufa ja era un joc habitual a l'època. Ara té una mica de connotació de nen pobre, al meu entendre. Veus un nen jugant a la baldufa i dius, pobret.
No, home, és que jugui a la baldufa que no pas que es passi tot el dia mirant el mòbil, eh?
Estic amb en pèl.
Això sí, això sí, però fa de pobre. Igual que la merda aquella, allò que diuen que és la primera joguina que va existir, que és aquell aro que el fan córrer els nens amb un pal.
Sí, allò també.
Allò què, allò?
Allò què?
Allò?
Allò... Anem a jugar allò i dius... És la merda.
Home, jo crec que va ser un mecànic que havia de moure unes llantes del taller en un altre magatzem i li va dir amb el seu fill, nen, goita, un pal? Sí. Vas empenyent la llanta fins a l'altre magatzem. Veuràs que és divertit. Ja, apreta, apreta. Bueno, no sé. La baldufa. Estàvem parlant de la baldufa, sí, que ha evolucionat molt poc, en tota la història. Les que fem servir actualment són semblants a les que utilitzaven egipcis, grecs, romans i les que van utilitzar durant tota l'edat mitjana. Hi ha petites variacions, segons els països i cultures. La baldufa catalana, per exemple, es caracteritza per tenir el barret pintat de color vermell.
Fixa't.
I l'espanyola és d'un altre color.
És exactament del mateix color.
Fantàstic.
Però ells diuen peonza, que ho trobo horrible.
Ui, sí.
La peonza, amb lo bonic que és baldufa.
Ai, sí.
No?
Ai, sí.
És cuqui, baldufa.
Hòstia, peonza.
Home, cuqui...
Peonza.
Sí. És maco, baldufa.
És bonic.
Sí. És bonic, sí. És bonic.
És bufó.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boja coneguda, Peyu. Una periodista que ens ha explicat els casos més foscos del nostre país, que té l'agenda de contactes més confidencial i que té fonts d'informació amagades per tots els racons. Segurament seria la delinqüent perfecta perquè sap desmuntar fins i tot el crim perfecte.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Maica Navarro! A mi em passa, i no tinc tants contactes com tu, segur, que vas actuar a un lloc i hi ha un senyor que ve, et vindré a obrir la porta, i llavors guardes en el mòbil. Senyor, cobra la porta. I tens d'anar al contacte. Llavors tu, que fas molts de casos i tal, com guardes el... i com te'n recordes de qui són? El testimoni de no sé qui. El senyor que no sé què.
Sí, si són testimonis o persones vinculades amb una història, amb un succés, sempre poso doncs, alguna paraula o alguna història que el vinculi amb aquell succés concret, però les fonts importants són les que en un moment donat tenen alguna cosa que aportar-te. Doncs allò, doncs... bàsicament, gent que està tocant i que té accés a informació i que, a més, clar, el més important és pensar que els funcionaris, Mossos d'Esquadra, policies locals, guàrdies civils, policies nacionals, jutges, tota aquesta gent, jutges no, jutges el retiro de l'equació, però tots aquests, explicar-te, donar-te una informació d'una investigació que és secreta, per ells, si els enganxen, és un delicte.
Clar.
Ells cometen un delicte. I clar, confien en tu a canvi de res. O sigui, jo no poso la mà al foc per ningú, però jo no he pagat mai amb una font per... O sigui, jo no he donat diners a canvi d'una informació.
I llavors ells per què te la donen?
Doncs és que és una... Tu generes una confiança i una relació que es va consolidant amb el temps i no sabria dir-te, perquè a la facultat de periodisme, quan expliquen com aconseguir fons i com conservar-les, doncs, clar, tampoc els professors de periodisme els hi poden explicar amb detalls. Doncs té molt a veure amb com ets, la rigorositat que pots generar, el respecte que tenen. A vegades et busquen, tu els busques, i a vegades alguns doncs, mai a la vida els aconsegueixes, perquè a vegades jo no tinc per què caure bé a tothom.
Clar, clar.
Però el que sí tenen clar, han de tenir molt clar, és que, o sigui, a mi m'han obert diligències per revelació de secrets i una magistrada m'ha exigit les meves fonts i, de fet, em va posar com a mesura cautelar deixar d'escriure durant gairebé 6 mesos el periòdico si no li revelava les fonts d'una investigació que vaig fer per un crim a Barcelona. Doncs jo li vaig dir a aquella dona, a aquella senyora, doncs ja em pot vostè detenir i portar-la al Garjola, doncs que jo no li diré qui és. Ara, això sí, vaig sortir d'allà, vaig agafar el mòbil, el vaig destruir, i parlo del 2008, que el vaig destruir, tot una mica peliculero, vaig trucar a la redacció, al sumari del cas que ja estava investigant, vaig fer que un taxi...
A la trituradora.
No, millor encara... Tu saps la pastisseria Escrivà,
sí,
els xocolaters?
Sí.
Doncs a l'obrador de Gran Via hi ha una caixa forta on guarda la recaptació. Doncs aquell sumari va estar a la caixa forta de la pastisseria de l'Escrivà durant mesos. Sí.
Que bo, que
bo. Sí, perquè vaig dir, hosti, què faig? I, ostres, i un taxi el vaig enviar cap allà. Cristian, Eva, agafeu això i guardeu-lo a la caixa forta. Ja us explicaré. I després aquell sumari feu la xocolata.
Però entenc que les fonts són gent que forma part de la investigació o funcionaris
no,
o...
No, perquè a vegades no totes les històries han de ser investigacions per crims. Evidentment, ara mateix, durant aquests últims mesos, s'ha parlat molt, doncs, evidentment, d'aquesta investigació oberta per la mort d'Isaac Andic. Doncs, tenir fons a investigació de Mossos és que, clar, era primordial. Però si et fixes, es va publicar molt poc de la investigació, molt poc. O sigui, era una investigació absolutament blindada, que coneixien molt pocs. I mira que hi ha molt bona periodista de successos en aquest país. La Rebeca Carranco, Fàtima Llambric, Andrea Villoria, Anna Ponsí, servidora, però... No vam publicar gaire. Hi havia gent que tocava el violí, perquè gent... però també després ningú sortia per desmentir-ho. Però no es va, o sigui, estava blindat, no era fàcil. Però a vegades les fonts, també pensa que hi ha fonts en el món judicial, jutges, fiscals, procuradors, gent de l'administració de la justícia, hi ha molta gent que participa en una història.
I a prop dels investigats?
Bueno, clar, doncs depèn. A vegades, de determinats successos, és la mateixa família de la víctima qui et busca per explicar. Sí que ha canviat una cosa. Abans, quan mataven algú, el periodista es presentava, ràpidament buscava, d'alguna manera, allà on vivia la víctima. Arribaves allà. Jo he arribat a rebentar bústies per aconseguir... que així legal. Sí, per, no sé... una carta o un paper...
Quan... Sí.
A vegades he trobat or en aquelles correspondències, que és delictiu, però...
Ben il·legal tot.
Total.
Ara ja ha prescrit.
Ha prescrit. M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, perquè abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I veies la privacitat d'aquella família... amb una... sense cap mena d'escrúpol. Fer això ara...
Delicte.
No és delicte, però és absolutament inhumà i no hi ha... O sigui, no es pot fer. No. O sigui, perquè el món dels successos... jo no puc parlar en nom de tothom, però la gran majoria dels que fem successos, de les que fem successos, una barbaritat com aquesta ja no la faríem, afortunadament.
Escolta'm, i no tens por en cap moment? Quan, perquè segons quins crims investigues i on et fiques, ostres, a mi em dóna la sensació a vegades que dius, vols dir que ens anem de, vull dir que ens hem d'emmerdar tant aquí al mig? No has rebut amenaces mai?
Mm-hmm.
Sí.
Mm. Sí.
De quin tipus de gent?
De tot el pitjor que et pogués imaginar.
Uau.
Però sí, he tingut... hi ha moments que he tingut por, sí, he tingut. Tinc pors estranyes, o sigui, no em fa por entrar... O sigui, també et dic una cosa, jo sóc de les que sempre afirmo que Catalunya és un país segur i que no hi ha cap barri on tu no puguis entrar.
Uh-huh.
O sigui, així com tu te'n vas a França, a Marsella, hi ha determinats barris del sud de les afores de Marsella on és impossible entrar, però fins i tot per la policia hi ha problemes per accedir. Aquí jo he entrat a tot allò que la gent identifica com barris conflictius. És que no vull nomenar, però jo he entrat a tots els barris. Doncs mira, te diré un que, com que ja no existeix, així no criminalitzo ningú, però te'n recordes de Can Tunis? Sí. Quan tu entraves a Barcelona, sorties, tenies el cementeri de Montjuïc, sortint de Barcelona, el cementeri de Montjuïc, que és molt maco, sí. A mà dreta, on estan els meus avis, i a l'esquerra, a tocar del port, on estan ara els contenidors, hi havia unes cases barates, que havia allà, era un... Li deien que era el supermercat més gran d'Europa d'heroïna. Hi havia heroïna... I hi havia molt poca gent que intentava sortir d'allà, però és que era pràcticament impossible. Doncs jo vaig fer un 31 de desembre allà...
Cap d'any.
Cap d'any a celebrar...
A Can Tunis.
A Can Tunis, mira.
Sí, senyor. I a més...
Bona merda.
Sí, 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 sí. I va... Ostres, doncs fliparies, perquè amb un carre... Saps els carretons de les obres? Sí. El carretó per portar el formigó, el carretó de tota la vida. Doncs allà, llenya, la botifarra...
Ah, veus?
I raïm van fer el raïm, però raïm verd i negre. Que no, també ho vaig preguntar per
no,
què, però era...
No preguntis.
Vaig dir, però preguntis, et diu a la gitana que sis i sis, doncs tu tires, sis i sis. I allà, escolta, tu foc tota la nit, a l'aire perfecte, 12 tal, els morts a prop, un trajín de clientela per aquí per allà, bé, o sigui, diferent.
Originalment el confeti no era confeti.
Ja hi som. Eh? Com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com...
El confeti, els paperets de colors, sí. No són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels, dolços.
Mira.
Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
Oh, mira, així els de Vilanova i la Geltrú no són tan benaïts com semblen. Eh?
Exacte. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que allà en carmels, pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
Fixa't.
Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
El
mal que fa quan et cauen a sobre.
També.
Està clar que llançar paper és molt més barat.
És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
sí.
No? És Enrico Mangili, el 1875, va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
Ai, quin fàstic!
Mira,
però què vols dir?
Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. No? Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
És un merder el confeti, eh? Vull dir, jo no ho suporto.
És terrible.
Hòstia, recollir tot allò...
A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
sí.
I veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
És veritat.
Queden tapats de confeti.
Sí, 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 sí,
que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
També.
Allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir o es llença aquell confeti?
Es reutilitza.
Ah, sí?
Es reutilitza, Peyu. Sí, ah, sí. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
sí.
Després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font!
Màquina!
Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
Ui, això és una vida anterior.
No, home, però, carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
Què va, no. Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
Sí?
I jo quan hi vaig sóc el més jove.
I el més gran? Tu.
Ho deia en Jaume.
En Jaume de Garriguella?
No, en Jaume d'Arbúcies.
Ah, en Jaume d'Arbúcies.
Ah, abans ho he dit, en Jaume Terrés.
Hòstia,
en mota.
Ens pots explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
Ai, carai.
Què vol dir això?
Com que no té ossos, el parapent és un...
Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
Sí. Sí. I l'ala delta pues, és rígida, té ossos.
Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Bé, bé.
I...
Digues, digues.
No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està, ja...
Què vols dir, ha passat de moda?
Sí, són dinosauris, ja.
Ah, sí?
Sí.
Ostres!
Sí, la gent s'ha anat passant al parapent.
Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres. amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
És més fàcil d'ensenyar totes les, i més fàcil d'aprendre. Mm.
I seguretat és igual?
Això depèn del...
Del que condueix.
De l'índio.
De l'índio. Mm.
Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, Joan...
No, també ens ho diu com si us coneguéssim nosaltres.
Sí, home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
Ah, sí? Ah, sí.
Serà llarga aquesta entrevista.
Sí, no, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
Clar.
I han fotut unes volades, s'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
sí,
la gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a l'Aneto i va tornar.
Què dius?
Volant.
100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Pedra Muntanyesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
Què dius, Anna?
8 hores de vol.
Oi, i no gastes gota de gasolina, eh?
En canvi només surt.
Sí, sí que en gasto.
Ah, sí?
Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No, no
rigueu. No rigueu.
Ja us en foteu.
Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperava amb Marc Sarsenegues i vam anar.
Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
I després allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això...
Autostop?
Sí, perquè ens pugessin a dalt.
Clar.
Som gent gran.
Sí, sí.
Els joves...
O la gent gran no en fan autostop normalment.
Els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
Com? Què dius?
Caminar i volar.
Hike and fly.
Sí, i pugen a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe,
ja l'has dit.
En Manel Gras.
Manel Gras.
Va pujar corrents.
El pots tatxar, també.
Sí, Manel Gras, un gran...
Va pujar corrents, en Manel Gras?
Sí.
Sembla perquè... que no pugui ser.
Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrents, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
Està bé.
Per cert, que es fa la Xpir aviat.
Sí.
Que és una cursa.
És la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè sí, allà fan 1.600 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I aquí faran la travessa des de Orambíria, o no sé.
Ondarribia?
Ondarribia.
Allà... Surten d'allà corrents tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
És com els gerrons, però volant.
Volant i corrients.
Bé.
Quants dies és?
Impressionant. Els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
Com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
Vale. El parapent sempre baixa.
Sempre baixa.
Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal. Ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrere, sí, o de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
D'acord.
Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps, perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens... Poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes
com,
a pujar i vas fent.
Com la detectes, Santi?
Com espiral, no?
Com la veus?
Sí, perquè, bueno, perquè si l'has de tornar allà on eres.
I com la veus? Com ho saps?
La sents. Esclar, sents una accelerada. Però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. Ah. I després vas veient l'altímetre que d'allonsis. Després també tens referències. Referències dels ocells o dels altres que volen.
Ah, sí?
Home, i tant.
Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
I ells es fixen en nosaltres.
A vegades, pobrets,
els enganyem. Va estar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
Però què vols dir, els enganyeu?
Tu arribes en un pasto que ets ignorant a veure si puges per allà.
Sí.
I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
Sí.
I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Avisa algú, no?
Sí.
I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
Aquest no en sabia tant.
És més curt.
I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, eh? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors, i després veus un que s'eixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
Cap amunt?
Sí, tots plegats.
Hòstia, voltors i parapent.
Sí, perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
Sí.
I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
Parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
Ei.
Tècnicament n'hem de dir cobla orquestra. Aviat us explicarem per què.
Uh-huh.
I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera.
A veure.
De ni més ni menys, la cobla orquestra Montgrí.
Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
Visca!
És un típic personatge que us volem contar. Del seu nom famós n'hem fet tradició.
Oh. Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
I segueixen en actiu, eh?
Sí, home, i tant.
142 anys de trajectòria i en actiu.
Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els Montgrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical, perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps.
Mm.
Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
Molt bé.
Ai, Carles.
Home, jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
Sí?
Home.
Tu en saps de ballar sardanes?
Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
Ja comencem.
Has de dir noms, també? Com
sí.
Santi?
Xuriguera, saps quina és aquesta sardana o no?
Això és Torroella 1884.
Home, ja.
El guió el té davant.
Ai.
Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
Torroella
de Montgrí.
Torroella de Montgrí.
Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
No.
Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Montgrín.
La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, Flavio Laira, trombonista, violinista i compositor...
I amic de, amic de casa.
Les regnes. Això com t'anava a preguntar.
Era amic
de casa, no, de l'avi.
Del teu avi.
Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
Mira que maco.
Sí.
Va dirigir la Montgrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
Va, aquesta sí que se sap.
Quina és aquesta?
Llevantina.
Llevantina.
I home, mare de Déu, quina siga, la quan se la treu?
És així, la lletra?
No.
Una secció tan maca i només han parlat.
La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això. L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu.
Quan arribis a dalt la cadena, mira el riu i la vall que has deixat.
Acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions. Una peça, en aquest cas, de La Trinca.
Mm.
Els hi va dedicar, en bona mesura, aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra.
Ballem ben agarrats com un permís oficial. Visca l'Embalat, visca l'Embalat. Que hi ha pares i mares i molta gent com...
La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs mala sort, tu.
Sí, la veritat
l'important
és
estar guapa a la vida.
S'ha vist una botifarra aquí, Laia?
Ha fet la botifarra.
Ha fet la botifarra, molt bé.
Molt, és poc radiofònic, però...
Sí, sí, sí. Això ho he dit, sí, sí.
La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món, és veritat. Que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entès, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
Home, si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia, vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec que
va, sí. Però tu no has vist mai com
potser té una iaia sexy.
Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida, les calces i la faixa.
Les calces de la iaia també.
Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sissi.
La Sissi? Hòstia, la Sissi! Què? Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
Però sabeu de què parlo?
Home, i tant.
Home, clar, sí.
A l'estrenador, doncs jo recordo quan vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa? Arnal Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibús Intergalàctic! A veure, primera pregunta obligada, o sigui, quan poseu el nom del grup de música, per què minibús? No us veu atrevir amb autobús directament?
Clar, la cosa és que el C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
Amb un minibús. De
fet, de tenir moltes ganes.
Amb un turisme convencional
sí,
ja fèiem.
Ja fèiem, sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt Scooby-Doo, també.
Sí.
I llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència. A rescatar.
O sigui, la referència és la furgoneta de l'Scooby-Doo.
Sí, per què no?
Uh-huh. I és que són uns personatges importants.
Bé.
Sí, bé.
No tant, som gent sèria, eh?
Sí,
nosaltres som molt, molt sèria.
Sempre vas amb ulleres de sol?
Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
De foscor.
De foscor, sí, sí.
Avui xalarem.
Sí.
Girona, escolta. De Girona a Girona?
Som de Girona.
Bueno, tenim una mica repartit, no?
Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
Sí.
Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sénia.
De la Sénia, eh? Sí, que marca la província de Girona.
Girona és molt gran,
És molt gran. Sí,
Girona naixem on tots donen la gana.
Bé, Minibús Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així. Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències Shoegaze,
sí, ho dius bé. Ho dic bé.
I space rock.
També.
Aviam. Què vol dir això?
Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90 i als Estats Units també. I, bueno, el primer disc que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. Uh-huh. I de cara a aquest segon àlbum pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, doncs mira, ens hi vam tirar la piscina.
En aquest sentit d'essència psicotròpica, sou una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
Sí, d'encisa, sí. Esclar. Sí, sí.
Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona? Què estudiàveu?
Història.
Tots?
Menys l'Icar, que és psiquiatre.
És important.
I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
Ah, exactament.
Us va venir a posar ordre. Perquè...
I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
No, bueno, l'Ivet és doctora
sí.
I en Santi està
jo estoy en ello, sí, sí.
I l'Edu és arxiver.
Mira.
I jo no. Jo...
Tu què fas, Aram?
Jo treballo en una oficina jove.
Oficina jove?
Jove. Però sí, és jove l'oficina o...?
És per gent jove.
Ah, per gent jove.
Sí, jo vaig de jove. Mm. Jo vaig allà i figuro.
Bé.
I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina especialitat d'història? De què va el doctorat?
Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
Noucentista.
Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30. Fixa't. Coses d'aquestes, sí.
Psicodèlia.
També.
Sí.
També ens agrada a nosaltres, eh?
Sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
No. No, a nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de posar-nos la perruca o les ulleres de sol i per les nits una cosa i pels dies una altra.
Tinc una pregunta sobre el títol dels vostres àlbums i les vostres peces, que no sé si tardeu molt a decidir el nom, perquè dels quatre que heu fet fins ara n'hi ha un que es diu Meditacions des dels miratges mercúrics i l'últim es diu Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1/X.
Correcte.
Què? Us hi esteu gaire? Vull dir, com ho decidiu, això?
Bueno, precisament crec que ens hi estem poc.
Per això surt així.
No està massa meditat.
No és el primer que em passa pel cap. Jo quan he de posar el títol d'una cançó, diguéssim, no se m'acudiria. Però bueno, se us felicita, almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
És l'anti-marketing.
Ja.
És com girar-ho. Com sí, es deia allò de les M's, no sé què? Doncs...
Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
Exacte.
Ara. I tu estàs allà també rumiant molt i posa'm l'últim.
Tu ho has entès, el de la fórmula.
Exacte. Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh? Vau treure un caset.
Sí.
Quants en vau vendre?
Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
Sí, quants en vau fer?
Pues que 200.
200 casets. Menys. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
No ho sé. A qui invoquem?
Molta gent. Hi ha temes vudú pel mig.
Sí? Hi ha vudú.
Ah, sí?
Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit
mamífer. Sí, queda lleig el 2026.
El directe, això, però... Bueno. Mirarem com ho fem, això.
Sí mireu-ho.
Tu tens unes
feu simbòlic.
Jo tinc unes cabres, sí.
Ah, pues, bueno.
Si mai n'hi ha alguna que surt...
Si mai que diguis, mira, aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
Tu la porto.
Sí, sisplau.
No s'entendré... Sí. No, bueno.
Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
També tenim un advocat, eh?
Ah, molt bé.
Sí, a la banda.
Ah, a la banda, vale,
sí,
pensava que...
Sí, orbitalment a la banda.
D'acord.
Col·lega nostre i fa els serveis legals.
Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
Ha sortit el tema, eh?
Pedro Sánchez, eh?
Sí, sí.
Com li arriba això a Pedro Sánchez?
No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no ho sé.
Ja.
Sí.
I creieu que ho deia sincerament o al seu equip de màrqueting li van dir toca dir això?
Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i a més li van dir, pues mira, a més fots la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? Uh-huh. No ho sé.
No, vingut,
no ho sé, no ho sabem,
la veritat. Cap concert no ha vingut de moment.
No, l'esperàvem amb el Falcon, però sí? no va arribar.
Va, cago, mira. Aquell dia que eren dos, mira, si hagués vingut el Pedro Sánchez, que si hagués sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més allà.
Que no us veieu implicats en alguna trama.
Aviam.
Pues clar, quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
No, sí, home. Bueno, va ser una setmana de bojos.
Sí, passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Uh-huh. Llavors... ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
Sí, va ser una setmana de mal son, eh? Vull dir, semblava com un somni així com febril.
Clar.
Un cop et truca en Basté i tu saps... Surrealista. Va ser surrealista, sí.
Home, perquè on us deu escoltar en Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
No sé, jo me l'imagino... No sé.
Tot suat.
Sí, algo així, algo així. Sí.
A la dutxa.
No ho sabem, no ho sabem.
Tot suat a la dutxa.
Sí.
Ah, bueno, quan fa l'amor, suposa, això.
Quan fa l'amor, eh?
Sí. Segur.
Com es diu la dona del Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
Begoña?
La Begoña. Em surt Sonsoles, sempre.
No.
Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero.
Sí. Després de les pinyes que retens, escuts el ròssec del... el cap ple de perill. plans, perquè tot és igual. Mai no tinguis pressa per veure aquest subtonat.
L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
És el primer, Peyu.
Veiem, el primer, primer no t'ho sé dir tampoc, no.
És el primer.
S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
És el primer invent de la història de la humanitat.
No es pot saber, no es pot saber. L'estillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
Això ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
No se sap, Figuera. Això s'hauria de preguntar a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca ells sols?
Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també, eh? Sí. És com, no ho sé, és que no és ni rentar-te les dents. És l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat enganxat si li has de fer amb un esclau.
No, home, collons.
Però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
Ah, no. Ah, sí?
Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
S'ha de ser molt vago, eh?
És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer,
clar,
que seria el cas de Joan Carles I. Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
Fixa't.
A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado. Tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
sí,
d'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtindre aquestes imatges.
Clar.
Si jo quan mirava el cel no veia més que uns puntets, sí, no, i per ell va començar tot. No? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahir doncs, me va deixar la càmera, sempre venia amb mi, sí, perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment llum, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
Però amb una càmera convencional ho feies,
sí,
al principi.
Sí, sí.
I això és molt difícil perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i et queda un trunyo de foto.
Una merda. Una merda.
Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, hi ha diferents... Bueno, ja veuran les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi, no?
Sí, 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 sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
Astropaisatges nocturns.
Nocturns. Sí, això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
Sí.
Llavors, soc l'únic membre espanyol de Tuan, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial,
sí,
i llavors ens dediquen a fotografiar doncs, fenòmens, objectes, el cel nocturn, i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO, d'espais
protegits. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet, perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
sí,
no?
Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
Clar, 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 t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
Exactament.
Això no és fàcil, això.
No, no, no. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, una a POT, Astronomy Picture Day, ostres, ja és com un signe ahir de...
Sou una mica com els que envieu fotos al temps de TV3, no, però més pesats encara.
És a lo bèstia, Peyu.
A lo loco, sí.
És com TV3, però a lo grande.
Clar, clar.
A lo bèstia.
Tu vas enviant fotos a la NASA.
Jo vaig enviar fotos. La primera vegada doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
Clar.
I no, no.
T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
Sí. Bueno, intento anar a tots.
A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
Bueno, a los totals. Per mi, l'autèntic eclipsi és el total.
L'altre és segona divisió.
Són intents. Són intents, l'altre.
No.
O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu aquí, cada any n'hi ha o no?
No. Cada 18 mesos, 20 mesos. Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs, surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
I llavors fas el viatge corresponent, cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
Ah, això.
Hòstia de Déu.
O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
Home, aquest any.
Lo faré aquí, el que passa és que encara no el puc dir. Estaré aquí, però no estaré aquí.
Hòstia.
Ui, és molt estrany el que acaba de passar.
Què vols dir?
Sí, bueno, podríem fer després perquè és un projecte una mica secret de moment.
Ep.
Hi ha la NASA pel mig?
Només diria una cosa, que no hi seré a Terra.
No seràs a Terra?
No em diguis.
Ep.
Hi ha la NASA pel mig.
Hi ha la NASA, hi ha la NASA.
L'ONU hi deu haver pel mig.
Ja no pots dir-me.
Aquí hi ha coses, eh?
Ostres!
Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
De l'Antàrtida?
Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè amb un avió.
Amb un avió?
Un avió
només... O sigui, la foto està feta des de dalt un avió.
Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada. Llavors, aquest avió seguia, diem, el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
Sí.
Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i no es va agafar per la cua, i vas veure com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic, i el sol, de cop i volta, doncs, apareixia així negre i no obria al voltant, que és la corona solar. No?
Mm-hmm. Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
Bona pregunta.
Sí, no?
Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull dir...
Sí, aquest, jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
Hòstia!
Per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
Jo no. Sí, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
Va parir.
Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això, 14 hores de sobrevol, sortia des de Punta Arenas, Xile, a caçar l'ombra de la lluna.
Sí.
Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, on està l'estació a Montsenescot, i després una baixada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
Carai, i una mica de refrigeri,
suposo. Ara, podríem dir bon catering, eh?
El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelessia el vidre, van posar la calefacció a tope. I estava a l'Antàrtida, fora, estava a 60, a menys 60, i a dintre ja no es pot la roba perquè doncs, quedaven tots ahí cuits de la
calor. Clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
Han de buscar finançament. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no s'han anat finançant.
Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida perquè si tens un accident no te poden anar al rescat immediat, o sigui que...
Què vols dir?
Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui, que si te passa alguna cosa, doncs...
No, t'has d'esperar.
Perquè hi anaves.
T'has d'esperar, sí.
T'has d'esperar que vingui.
Llavors, jo després, ja me vaig enterar, després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries. No?
Sí.
I tu no.
I tu no, eh?
I jo no.
Tot el que passa a estalviar, també.
Sí, i està aquí.
Està aquí, està. Com els altres, eh?
No va passar per res, no va passar. Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que bueno, no arriben...
Un tio de Donòstia...
No, res. Aguanta l'Antàrtida 2 mesos. Cap problema, escolta.
tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent, sí. T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home, calla. Jo és que vaig amb patineta. Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
Bueno, depèn.
Depèn de qui no porti a la boca.
No. Exacte.
Bona.
Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
Bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
Sí, senyor.
Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
Sí.
No? És com una entitat.
Treballen per la comunitat.
Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els don... O sigui...
Sí, sí. De que tots els dons sí. Palillos...
O sigui, tots els palillos són un Don Palillo.
Se senten un...
Són com petits comunistes treballant per al bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
Sí, senyor.
No? Tots junts.
Sí.
En canvi, tinc un veí, que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet, i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon el repartidor, com truca el veí, i diu, no... No, a mi no em deixis el paquet.
Què dius ara?
A què tens por, veí meu? No és una bomba, no és res, vull dir... Anem tots junts, sí. El que anava, anem tots junts.
Sí.
Però no junts com quan anem a treballar en metro, que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera, no? Com escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
No ens ho hem dit.
Com esteu? Com esteu, companys?
Bé, companys? Bé. I tu? Bé. Tu, Àlex?
Jo, fins a la teva secció, bé, anava bé.
Sí. Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs? Què tal? Tu estàs bé? Ei, sóc un Don Palillo.
Jo també.
Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
D'acord.
No sé si veieu una mica... El que vull dir és que fa 100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
Sí.
I des d'aleshores, què hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
Sí.
Eh? Ei, si fóssim tots una mica més com els escuradents... Potser no sé si s'acaba d'entendre.
No té...
O sigui... No sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
Jo m'ho torno a escoltar bé.
El que volia dir sí, és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Doncs pues mira...
No
he de treure la brossa de les dents de ningú.
Ja. Yeah.
Jo ho he anat seguint, eh?
Sí.
I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
No,
doncs ens l'has canviat.
I tant,
l'has canviat. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
Bravo, Àlex.